Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Reunió entre l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i Endesa per abordar els talls de subministrament que afecten 800 famílies de la ciutat des del 27 de desembre passat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Farrés s'ha reunit amb la companyia juntament amb la resta d'alcaldes del PSC, tot plegat després que l'Ajuntament hagi presentat a la Fiscalia 56 actes de la policia municipal d'aquestes incidències. Així en parlava Farrés.
Hem iniciat, com sabeu, la via de la Fiscalia, també la via de les denúncies a l'OMIC, també les vies d'instar la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència, perquè al final doncs, puguin sancionar i puguin sobretot exigir que hi hagi aquest subministrament.
La mateixa situació afecta també a municipis com Terrassa i Montcada.
El nombre d'ingressats per coronavirus al Taulí es manté estancat als 159 pacients, 32 dels quals es troben a la unitat de cures intensives o semicrítics.
Tot plegat després que en les últimes 24 hores s'hagin registrat 6 noves defuncions per la Covid-19 i 33 nous ingressos. Així mateix s'ha diagnosticat 51 casos nous. El risc de contagi, per contra, ha seguit accentuat l'ascens a la ciutat iniciant dilluns i es troba avui als 841 punts. La velocitat de transmissió és ara mateix de l'1,77.
23 sabadellencs seran presents a les llistes de les diferents formacions que concorren a les eleccions del 14 de febrer.
Entre aquests s'hi compten els exalcaldes Juli Fernández i Matías Sarracán, el tinent d'alcaldessa i portaveu de l'executiu local, Pol Gibert, el vicepresident segon de la Cambra Catalana de la Diputació Permanent, Joan García, de Ciutadans, o Lourdes Ciuró i Laura Casado, actuals regidores al consistori per Junts i pel Partit Taronja, respectivament.
I en esports, Álvaro Vázquez ja és oficialment jugador del Centre d'Esports Sabadell.
El Badaloni ha signat avui el contracte com ha cedit de l'Sporting fins al 30 de juny. Demà s'exercitarà amb la resta de companys.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 6 graus a Sabadell, temperatures que comencen a moderar-se lleugerament. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimecres i després de molts dies hi ha alguns indrets de Catalunya on trobem ambient una mica més suau. De fet, és dels primers dies de l'any on superem el llindar dels 15 graus, per exemple, cap a les comarques de Girona. Però, per contra, a tot l'interior del país, aquí sí que es manté l'ambient fred. No puja aquí la temperatura. En conjunt estem parlant encara a punts, per exemple, de la depressió central de valors, que volten els 0 o 5 graus, fins i tot cap a l'altiplà central alguna boira es pot mantenir encara persistent i farà que aquí ni tan sols superem els 0 graus. I a resta del país continuarem amb aquesta tarda en conjunt, dominada per poca nuvolositat, algun núvol cap al Pirineu, però sense majors conseqüències. I vent, això sí, que es mantindrà cap al sector de l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre, cops de vent aquí que podrien ser forts el que resta de jornada. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la aquesta hora. No hi ha incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell. Els talls de llum acabaran als tribunals. L'Ajuntament de Sabadell ha entregat ja 56 actes que agents de la policia municipal han aixecat per la interrupció del subministrament en domicilis de la ciutat. Des de principis d'any es calcula que unes 800 famílies han patit alguna interrupció en el subministrament i del consistori demanen responsabilitats a l'empresa Endesa. Aquesta tarda estem pendents d'una reunió entre l'empresa i els municipis afectats per veure quines solucions hi ha sobre la taula.
Les baixes temperatures dels últims dies s'estan fent més difícils de suportar per a 800 famílies que fa dues setmanes que padeixen talls d'electricitat continuants. L'Ajuntament va començar a actuar aquest cap de setmana i el Ministeri Fiscal ja té les 56 actes que ha redactat la Policia Municipal sobre aquests talls de llum. També han demanat suport a la Generalitat i acompanyaran els afectats per denunciar el cas a l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor. Marta Farrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Informar-vos doncs, que l'Ajuntament de Sabadell ha portat els expedients a Fiscalia, que en aquests moments doncs, ja s'està tramitant. De fet, la pròpia fiscal ja ens ha demanat alguns aclariments i, per tant, nosaltres iniciem, com ja vam anunciar, totes les vies que tenim com a Ajuntament, doncs, al final, per intentar buscar una solució a aquest problema, que és el que nosaltres busquem. Hem iniciat, com sabeu, la via de la Fiscalia, també la via de les denúncies a l'OMIC, també les vies d'instar la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència, perquè al final doncs, puguin sancionar i puguin, sobretot, exigir que hi hagi aquest subministrament.
Des d'Endesa ha accedit a trobar-se amb representants del govern. La trobada serà aquesta tarda i l'Ajuntament exigirà que se solucioni el problema que afecta Campoganer, Can Urià, Can Llong, la Plana del Pintor, Can Rull i Cifuentes, l'Eixample i Campoamor.
Converses amb FECS Endesa, just aquesta tarda tenim una reunió amb la companyia doncs per, evidentment, intentar buscar solució. Al final, la voluntat de l'Ajuntament, la que és que s'arregli la situació el més aviat possible i, per tant, que totes les llars de Sabadell tinguin el consum elèctric, que, per altra banda, és el que les famílies estan pagant i, per tant, és el que nosaltres exigim.
Els veïns van denunciar a Ràdio Sabadell la precària situació de la que troben algunes cases, alguns d'ells amb menors a càrrec i d'altres que necessiten el corrent elèctric per poder funcionar els respiradors. Des del govern sospiten que la causa dels talls és la poca potència que té la xarxa elèctrica. En canvi, la companyia en responsabilitza les connexions irregulars i les plantacions de marihuana.
L'augment de la factura de l'electricitat en plena onada de fred ha provocat reaccions de tota mena. En destaquen les dels veïns i experts que posen sobre la taula com es podrien trobar solucions. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAP, i el professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Trilles, coincideixen en apostar per les energies renovables per revertir aquest increment. Trilles ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
Com més gent hi hagi produint energia renovable, millor. Sí, per exemple, jo estic veient la finestra que Barcelona fa un sol estupendo en aquests moments, doncs si hi hagués més gent que estigués generant electricitat solar, doncs el problema seria menor. Per tant, es pot aprofitar encara molt més el potencial de l'energia renovables a Catalunya i a Espanya, aprofitant molt més les moltíssimes hores de sol que tenim i les hores de vent que hi ha en moltes regions en alguns moments. És a dir, l'energia renovable en aquests moments no ho permet solucionar tot, però hi ha molt de camí a recórrer.
Més enllà de l'aposta per les energies renovables, Trilles defensa que calen també altres canvis, com reduir la remuneració a les nuclears i hidroelèctriques.
Una remuneració que ara suposa un marge de benefici del 17% per a aquestes companyies. Des de la FAP, el seu president, Manuel Navas, atribueix aquesta situació a una privatització dels serveis públics que ja ve d'antic.
En su momento se decidió vender todo lo que era público a las manos privadas, desde Telefónica, Endesa, los bancos, todo. Todo fue dado a manos privadas. Y todo eso, pues pagamos las consecuencias cuando vienen situaciones como la que estamos viviendo, pagamos las consecuencias. Y si es más lejos tampoco, pues bueno, tenemos el tema de sanidad, tenemos todo lo que significa cosas de servicio público, debería de ser una cosa que estuviese en manos del Estado. Porque el Estado es el que tiene que garantizar el interés general. Y el interés general son los servicios públicos.
Amb tot, Navas considera imprescindible que aquest i la resta de serveis públics deixin d'estar en mans de companyies privades. Malgrat aquesta postura, Trilles recorda que Red Elèctrica, que s'encarrega de la xarxa de subministrament, ja és pública i no es nota l'impacte en el servei.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
El Taulí manté 159 pacients ingressats, 32 dels quals es troben a la unitat de cures intensives o semicrítics. En les últimes 24 hores s'han registrat 6 noves defuncions per Covid-19 i 33 nous ingressos. També s'han diagnosticat 51 casos nous. Els indicadors de la pandèmia continuen desbocats a Sabadell. El risc de contagi es troba avui als 841 punts. La velocitat de transmissió és ara mateix de l'1,77. Darrere aquestes xifres, que sovint resulten marejants, tenim històries reals, individuals, que hauríem de multiplicar per cadascun d'aquests números. Un d'ells és el cas de l'Eduard Riba.
La seva història comença el dia 8 de març de l'any passat. Llevant-se amb una tos seca, estranya, però que no li va donar més importància. Riba explica al programa El Matí que dos dies després li van fer les proves per detectar la Covid-19.
Van fer les proves de Covid i el mateix dimarts al vespre, quan jo ja estava al llit perquè estava fet pols, em truquen i diu, ets positiu? Tanca't a casa. Truquem a l'Olga, l'Aniol la va buscar, confinats en habitacions diferents, en quartos de bany diferents, més o menys possible. Jo estava a casa confinat per Covid, estava bé, entre cometes, cansat, adolorit, mal de cap, però no m'ofegava. Fins al divendres d'aquella setmana, cada cop i volta a la tarda, és com si haguessin tret una colla d'aigua freda a sobre i, ostres, em falta l'aire, m'ofegava, que és el símptoma crític per anar a l'hospital.
A partir d'aquest moment va demanar una ambulància i des que va entrar a urgències del Taulí ja no recorda res. Li han explicat que va començar ingressat a planta i després el van baixar a la UCI, on s'hi va estar 43 dies sense tenir contacte amb cap familiar. A mitjans d'abril es va despertar, tenia nafres grans i estava molt incòmode per la posició física en la que portava tants dies. Li van fer múltiples proves, el van infectar d'una bactèria hospitalària, van apareixent complicacions, però aquest sabadellenc de 58 anys, que treballa en un CAP de Terrassa, va començar la recuperació. Ara bé, diu que li han quedat seqüeles.
Jo tinc seqüeles post-Covid, però espero superar-les, si no al 100%, al 98%. Vaig cos, perquè m'ha quedat un problema... Ara diuen que és muscular, ha anat variant el diagnòstic. A nivell respiratori estic pràcticament bé, però queda una tos residual tonta, allò que abans comentava, aquella tos tonta, queda una tos una mica tonta. Sí que és cert que em canso més fàcilment. Jo abans podia pujar a la Mola al matí, anar a ballar swing al migdia i anar a la tarda no sé què. Ara vaig anar a la Mola i hem posat a la Mola amb tota la família i a la tarda i al migdia a dormir perquè estava cansat.
Li van donar l'alta domiciliària al juny i la definitiva a mitjans de juliol, però ha estat de baixa fins al desembre. Es mostra molt agraït a metges, infermeria i hospital i personal del Taulí. És un dels protagonistes del documental Vitals que podreu veure a partir del 7 de febrer a la plataforma d'HBO. L'Eduard sap que es va infectar treballant i va contagiar a 8 persones més.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La presència sabadellenca al Parlament de Catalunya podria créixer després de les eleccions del 14 de febrer si la pandèmia no obliga a ajornar-les. S'hi presenten un total de 23 sabadellencs, entre els quals s'hi compten els exalcaldes Juli Fernández i Matías Serracán, el tinent d'alcaldessa i portaveu de l'executiu local Pol Gibert, el vicepresident segon de la Cambra Catalana a la Diputació Permanent Joan García, o Lourdes Siuró i Laura Casado, actuals regidores al consistori per Junts i per Ciutadans, respectivament. Avui, el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat les candidatures definitives. La CUP és el partit que més candidats presenta el 14F.
Així és, un total de 7. El fins ara portaveu de l'Alerta Solidària, Xavi Pellicer, és el millor situat. Ocupa el lloc número 4 per Barcelona. Juntament amb ell hi ha l'exalcalde, Matías Serracán, de 12, Georgina Monge, de 19, i David Rigola, de 24. Molt més avall hi trobem el futbolista, l'activista Chus Merino, en el lloc 65, l'exfutbolista Oleguer Preses, en el 74, i Joan Buades, en el 82.
A la llista de Ciutadans s'inclouen 4 sabadellers.
En el número 5, l'actual diputat i vicepresident segon del Parlament, Joan García. El coordinador local, Sergio Salcedo, de 19. La regidora Laura Casado, en la posició número 20. I gairebé, tancant la llista, la també diputada de la Cambra Catalana, Laura Vílchez, en la posició 83.
Esquerra ha sumat 3 sabadellencs a la candidatura liderada per Pere Aragonès.
Aquests són l'exalcalde, Juli Fernández, que va de 17, l'activista trans, Clara Palau, que ocupa la posició número 28, i Quim Belmonte, de les Joventuts d'Esquerra, situat en el lloc 41 dels independentistes.
També compta amb 3 sabadellencs la llista de Junts,
que són la portaveu de la formació de l'Ajuntament, Lourdes Siuró, és la més ben col·locada, en la 20a posició, i s'hi ha de sumar Anthony Cori Sánchez, al lloc 63, i Mercè Cantero, que ocupa el 74.
Al PDeCAT també hi ha 2 sabadellencs.
Són l'exportaveu de Convergència i Unió al consistori, en Carles Rossinyol, de 26, i l'Anna Soler, membre del PDeCAT a Sabadell, que ocupa la posició 34.
Cuca Santos i Esteban Gessa, els 2 sabadellencs a les llistes del Partit Popular.
L'actual secretària del PP a Sabadell ocupa el lloc 37 de la candidatura, mentre que l'exportaveu dels populars de la ciutat, actual president de la formació, va de número 62.
L'actual tinent d'alcaldessa Pol Gibert, número 9 del PSC.
El també portaveu del govern municipal i actual diputat socialista torna a repetir. Forma part de la Cambra Catalana des del 2015.
Per últim, En Comú Podem incorpora al seu projecte Eduard Navarro.
L'exregidor, durant el mandat anterior a Sabadell, s'assuma a la candidatura encapçalada per Jèssica Albiach, en el lloc número 23.
Avui hem pogut parlar amb 2 d'aquests candidats. D'una banda, Joan García, número 5 de Ciutadans, que considera que la presència de sabadellencs a les llistes de totes les forces de cara al 14F és una bona notícia per la ciutat. L'actual vicepresident de la Mesa del Parlament considera que aquesta representació pot contribuir a defensar de forma conjunta els interessos de Sabadell i a donar impuls a grans projectes.
García recorda que fa uns quants anys les forces en presència sabadellenca van posar el seu granet de sorra perquè es fes realitat el soterrament dels ferrocarrils de la Generalitat al seu pas per Gràcia i Canfeu. Ara considera que es pot repetir aquesta mena de lobby amb la voluntat necessària.
Han defensat al Parlament de Catalunya iniciatives doncs, conjuntes que moltes vegades s'han topat, no?, amb les intencions de l'executiu o del govern, però que a nivell de Parlament s'han donat suport. Jo espero que es pugui fer, de fet, i ho desitjaria. I sempre he sigut molt, amb això he sigut molt molt enfàtic, no?, a l'hora de defensar que a vegades hi ha temes transversals i moltes vegades temes de ciutat i temes de comarca, inclús, no?, d'espai territorial, que s'han de defensar conjuntament.
García també considera que la presència de 4 sabadellencs a les llistes de Ciutadans de cara al 14 de febrer demostra la bona feina realitzada pel partit a la ciutat, així com la importància de Sabadell en el conjunt del territori. En aquest sentit, confia que la formació obtingui prou bons resultats com perquè s'incorporin al Parlament cares joves com Sergio Salcedo i Laura Casado, els números 19 i 20, a les llistes de Ciutadans.
I Cuca Santos, que serà la número 37 del PP, reconeix que no té aspiracions de ser diputada, però ho ha definit com un orgull.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha defensat que el primer objectiu de la propera legislatura ha de ser recuperar l'economia i deixar-se de debats identitaris.
Creo que el Parlament que salga de estas elecciones, su primer objetivo tiene que ser la lucha contra la pandemia, la vacunación de toda la población, el poder superar esto y trabajar todos codo con codo para recuperar la economía, para recuperar el pulso y paliar los efectos socioeconómicos que va a haber.
Santos pertany al partit des del 2011 i ha estat regidora, secretària general o assessora del PP a Sabadell. Per la seva banda, Gessa va ser fins al 2019 regidor popular i també estarà a les llistes de número 62.
El dia ens deixa també altres notícies. Quatre testimonis citats després de la reobertura del cas de l'assassinat de l'Helena Jubany.
La cita arriba mig any després de la reobertura del cas. Els testimonis proposats per la família Jubany havien de declarar el cas el 4 de novembre, però la cita es va ajornar per problemes informàtics que van ser resolts després que els familiars demanessin celeritat en una roda de premsa davant dels jutjats.
L'aeroport de Sabadell ha estat un dels 3 aeroports que més moviments d'activitat no comercial ha registrat el 2020.
Segons dades estadístiques anuals d'AENA, Sabadell ha comptabilitzat 40.650 moviments durant aquest 2020, un 19,8% menys respecte a l'any anterior. Ocupa així la segona posició per sota el registre de Madrid, Cuatro Vientos, i per sobre de l'aeroport de Jerez.
El llibre Aprendre a morir per poder viure ha arribat en pocs dies a la seva tercera edició. Està escrit per Xavi Argemí, un jove sabadellenc de 25 anys que pateix una malaltia degenerativa que no té cura, la Duchenne. No pot caminar, no mou les extremitats i ni tan sols pot menjar, de manera que s'alimenta a través d'una sonda. Argemí diu al programa El Cafè de la Ràdio que el llibre està fet amb la intenció d'ajudar.
L'objectiu meu era ajudar. Si podia ajudar molta gent, m'interessava fer-ho. Per què? Perquè així no... A mi no m'agrada fer-ho perquè no m'agrada ser al centre d'atenció. I també vaig pensar que en un moment com aquest, que es debateix el tema de la vida, no?, de la mort, jo penso que havia de posar el meu punt de vista, no?, crec que val la pena viure.
Al gener de l'any passat, l'editor li va proposar fer el llibre i el va acabar el juny.
I la resposta a la publicació de l'obra ha estat molt positiva, així se li fa saber al seu autor. L'escriptura es va iniciar quan encara no havia començat la pandèmia i, de sobte, la publicació va esdevenir urgent. Argemí creu que el coronavirus ha accentuat el missatge del seu text.
La pandèmia ens ha fet viure més això, no? Estar a casa, no sortir tant, no fer tants viatges. Al final, valorar, per exemple... Doncs que gràcies a viure aquí tenim morir una xeta i et surt aigua, que això és molt, i també tenim calefacció, i també penses en els refugiats que ho passen tan malament, i això també t'ajuda més a valorar aquestes coses, no?
El llibre li permet donar el seu punt de vista en temes com l'eutanàsia, que no el convenç. Reclama que les cures pal·liatives arribin a més gent i, tot i passar crisis que l'han portat a l'hospital i que l'han fet arribar a pensar que moria, segueix desenvolupant altres facetes de la seva vida i ara està estudiant multimèdia.
On repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món.
Punt 13, on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Al matí, treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dijous?
Primer apostarem per la cultura. Coneixerem l'obra de l'artista guanyadora del certamen Art Emergent.
El Cub Blanc.
Ella és la Leia Goiria i la seva obra centra en el feminisme. També conversarem amb el conegut músic i compositor sabadellenc Jan Fiter, Premi Joventut del concurs de Sardana. I després obrirem les portes a les responsables del calendari feminista i solidari Punta Rebels. I és que comencen una nova edició i busquen candidates.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 13:45.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. Pfizer augmentarà la producció de la vacuna per produir fins a 2.000 milions de dosis el 2021.
Tot i això, malgrat la pressió de Brussel·les, el conseller delegat de la farmacèutica, Albert Bourla, ha recordat que han d'equilibrar la demanda arreu del món. Bourla també ha avançat que esperen saber al febrer si la vacuna també funciona per evitar la transmissió, ja que de moment les dades són prometedores.
Els primers a administrar la vacuna de Moderna seran els hospitals d'Amposta, Manresa, Mataró i Sant Joan de Déu de Barcelona.
Les dosis d'aquesta vacuna ja han arribat i es començaran a administrar immediatament i en paral·lel a la de Pfizer-BioNTech. Segons el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carme Cabezas, l'acceptació en rebre la vacuna ha estat molt alta i només entre el 7 i el 8% de pacients del personal de les residències l'ha rebutjat.
Argimon també ha esmentat l'incident a una residència de Terres de l'Ebre on tres sanitaris van convidar familiars per vacunar-los.
L'Institut Català de la Salut ha obert un expedient als tres professionals i se'ls ha apartat de forma cautelar del lloc de treball. El secretari de Salut Pública ho ha qualificat d'una falta molt greu, però ha assegurat que és un fet aïllat. Per altra banda, Argimon no ha volgut concretar si els sanitaris van arribar a vacunar els seus familiars.
La mesa del Congrés rebutja la comissió d'investigació sobre Joan Carles de Borbó.
El PSOE, el PP i Vox han rebutjat la petició per la comissió d'investigació sobre l'ús de les targetes Black del rei emèrit després de la seva abdicació. La iniciativa comptava amb l'aval dels lletrats del Congrés, que fins ara s'havien pronunciat en contra de que s'investigués cap membre de la monarquia espanyola. El PSOE, però, s'ha posicionat en contra, argumentant que cal separar les actuacions personals de la institució de la monarquia.
Moment pels esports. Primer dia d'Álvaro Vázquez com a jugador del Centre d'Esports Sabadell. El davanter badaloní ha trepitjat avui la nova Creu Alta per primer cop, després que ahir es tanqués l'acord de cessió amb el Real Sporting. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una agenda, la d'avui, molt protocolària. Al matí, signatura a la sala de premsa del contracte de cessió que el vincula al club fins al 30 de juny. I al migdia, pertinent revisió mèdica per certificar que tot està en ordre. Entremig, encara ha tingut temps de saludar alguns dels seus nous companys, en aquest cas els lesionats Pedro Capó o Adri Cuevas, i també de fer les seves primeres declaracions als mitjans oficials del club abans de la presentació, que tindrà lloc divendres. Vázquez ha reconegut que tenia l'espina clavada de l'octubre, quan en un primer moment no es va poder tancar la sessió en l'últim dia de mercat.
Hubiera deseado que hubiera sido todo mucho antes, sí que es cierto que estuvimos hablando en verano y se me quedó esa espinita, ¿no? Luego en el mercado de invierno retomamos las conversaciones y teníamos toda la misma idea, lo teníamos muy claro y pues estoy muy feliz de estar aquí.
Uns que entren i uns altres que surten. Aquesta ha estat la primera setmana sense Jesús Olmo. El veterà central va tancar dissabte passat la seva segona etapa al club, molt marcada novament per una greu lesió al tendó d'Aquiles. Enguany només havia disputat dues estones en Lliga i l'estrena a la Copa. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Yo cuando, por ejemplo, empezó la Liga, yo estaba como en mi pretemporada. Entonces, todos están a un nivel más alto que yo, llevaba la pretemporada hecha y bueno, lo que tocó vivir. El míster pedía cosas que yo a lo mejor en ese momento no podía darle porque estaba como en pretemporada y bueno, al final pues tuvo que buscar sus soluciones y bueno, i així fa la cosa.
Avui l'equip d'Antonio Hidalgo descansa i demà serà el dia de tornada als entrenaments, també el dia en el qual Álvaro Vázquez s'incorpori a les ordres del tècnic de Canovelles per primer cop. L'Sporting no ha pogut gaudir de més de 400 minuts aquesta temporada, però tindrà ara setmana i mitja per posar-se a to abans del pròxim enfrontament. Recordem, diumenge de la setmana que ve, a les dues, en l'inici de la segona volta a los Juegos del Mediterráneo d'Almeria.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Miquel Blanchard ha anunciat la seva retirada del triatló professional als 36 anys. Després de gairebé dues dècades de carrera internacional, el triatleta sabadellenc ha hagut de penjar el neoprè, la bicicleta i les bambes de córrer, producte d'un 2020 ple de contrastos.
Blanchard va ser pare per segona vegada fa 5 mesos, però també va perdre molts patrocinis com a conseqüència de tots els triatlons afectats per la Covid. Així ho ha relatat a l'Hotel Suís.
El detonant va ser aquest, o sigui, totalment. O sigui, va ser un detonant econòmic. Suposo que tot aquell que té fills, pues en el moment d'això que li venen, pues bueno, quan tens un fill tu vols el millor per ells, quan tens un segon fill, bueno, la cosa pues, ha d'estar molt consolidada i has de tenir pues, bueno, certs recursos, no?, per poder-ho tirar endavant. Si tu veus que la teva font principal d'ingressos i la teva professió es veu tocada de mort en aquest sentit, llavors has d'agafar el toro per les banyes.
Un punt final abrupte a una carrera plena d'èxits. L'any 2011 es va proclamar campió d'Europa de llarga distància a Finlàndia i el 2014 va fer el salt a l'Ironman, on va fer podis a Lanzarote i a Barcelona i on també es va classificar per al Mundial de Kona l'any següent. Blanchard, però, es queda amb tot el procés viscut.
Sempre hi ha hagut algú que ha pres part, no?, en aquest viatge i ho vas pensant, no?, i al final, ostres, és molt bonic i em fa molta pena, la veritat. O sigui, se'm nega la veu perquè és allò, no són els records aquests que, bueno, quan ho passes, no és com tenir una carrera universitària o és com haver sigut artesà i haver perfeccionat una tècnica. No, no, això és, quan ho deixes, això desapareix.
A nivell local, Blanchard va ser reconegut com el millor esportista de Sabadell en l'edició del 2011 de la Festa de l'Esport i va repetir el podi com a tercer classificat en l'edició de 2015.
En vòlei, els dos sèniors del Club Natació Sabadell engeguen aquest cap de setmana la segona volta dels seus respectius grups a Primera Nacional. Ho fan, a més, en una bona posició, el masculí com a líder imbatut i el femení només a un punt del primer. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz.
Els nois inicien el 2021 aquest dissabte amb un derbi davant el Barberà, on defensen encara la seva condició d'invictes. Fins ara només han cedit 5 sets. Tot i això, el jugador del club i exbarbarenc, Aleix Arina, alerta de la dificultat d'aquest enfrontament.
Doncs ens espera un partit molt complicat, molt més del que ens pensem, perquè al final hi ha hagut el parón de les vacances, d'acord, els dos equips al final estem recuperant sensacions. Llavors, el que ens espera no serà gens fàcil. Ells ho ficaran difícil i nosaltres haurem de desenvolupar el nostre millor joc per poder guanyar.
De la seva banda, el femení creu en l'equador de la competició a només un punt del Sant Cugat, però inicien l'any contra un rival directe, el Garden Hotels Mallorca. El tècnic de la sabadellenca, Hugo Tuzzo, avisa de la importància que pot tenir aquest duel a la classificació.
Vital este partido en casa porque ellos tienen un partido menos, suspendido, aplazado, por COVID, estarían a 3 puntos y si nos ganan esta primera jornada estaríamos iguales. Así que teniendo, creo yo, el mejor equipo de la categoría, me parece que es un partido muy, muy importante para nosotros.
Tots dos partits d'aquest cap de setmana seran a les naus. El masculí del club rebrà dissabte a 4:45 al Barberà i el femení diumenge a 1:45 al Mallorca.
I fem un últim apunt perquè ha quedat ajornat per segona vegada el partit de la Primera Nacional Masculina d'handbol que havia d'enfrontar ahir a la nit al carrer Bocaccio, Loar Gràcia i al Palau Tordera.
Un duel que ja es va haver de suspendre el novembre amb l'equip palauenc en quarantena. Ahir, un altre cop, la sospita d'un cas positiu per la Covid-19 en els visitants va obligar a posposar-lo de nou. La idea és reprogramar-lo d'aquí a 2 setmanes, però encara no hi ha confirmació oficial. L'altre equip de la ciutat, el Creu Alta Sabadell, n'estarà pendent perquè també ha de recuperar el seu partit contra el Palau Tordera el dijous de la setmana que ve.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 13 de gener. Recordant-vos, com sempre, que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i després l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.